El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
Hem parlat amb el director dels Serveis Territorials d'Educació, el senyor Jesús Vinyes, al voltant de l'inici d'aquest curs escolar, amb aquesta xifra damunt la taula, que a Sabadell un de cada tres grups tindrà més de 20 alumnes. La situació, però, el que diuen és que la mitjana està més a prop dels 21 que dels 25. Per tant, malgrat que no es pugui haver arribat a aquesta xifra de 20 alumnes, la situació no és tan dramàtica com podria semblar si ens imaginem aules de 25 alumnes. En fi, sobre aquesta qüestió en volem parlar aquesta hora amb la Belén Tascón, que és la presidenta de la Federació d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya, la FAPAC. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ahir li preguntava al doctor Pineda, pediatre sabadellenc i president de la Societat Catalana de Pediatria, al voltant de la pregunta aquesta que estem sentint molt, no? L'escola és segura? Què en penseu des de la FAPAC? L'escola serà segura?
Bueno, nosaltres la veritat és que esperem que sigui segura, tot i que, evidentment, no tenim totes les dades ni podem posar la mà al foc, evidentment, ni predir si serà o no serà segura. El que veiem, no?, que nosaltres des de la FAPAC, en aquests moments, a tres dies del inici de curs, perquè clar, tot això s'ha de posar en context, el que pensem és que hi ha certes coses que s'estan demanant des de fa molt de temps i que a hores d'ara encara no està. Quan vostè ara ha fet el petit resum i ha dit que a Sabadell dos de cada tres escoles no compliran allò que s'ha compromès el govern, doncs el govern s'ha compromès a que els grups a primària infantil tindran com a màxim 20, vol dir que han de tenir com a màxim 20. Que la mitjana està més a prop de 21 que a prop de 25, també hem de veure com s'han fet aquests grups perquè això arribi. Perquè, miri, els docents que s'han contractat, que ens han incorporat durant aquesta setmana, perquè es van nomenar la setmana anterior, doncs amb els centres educatius eren per cobrir els grups que tenien sobre ràtio, és a dir, que tenien més de 25 alumnes en primària infantil i més de 30 en secundària. Com s'ha fet aquesta reducció quan no hi ha un docents? Perquè aquests docents són els que amb el pla de 230 milions d'euros, no?, que entraven 8.000 professionals, dels quals 5.000 són docents, dels quals 3.200 van per l'escola pública i la resta per la concertada, no? A part, aquests diners estan repercutits en aquesta... Quan després es diu que com a màxim tindrem 20 alumnes, s'hauria d'haver contractat els docents necessaris per reduir aquesta ràtio. Com s'ha fet això? Doncs miri, s'ha fet en la majoria dels centres educatius, és una de les coses doncs, que hem de tenir clar, utilitzant especialistes que se'ls ha passat de primària, que s'han passat a ser sent tutors. Clar, què passa ara? No? Doncs ara passa doncs, que totes les professores, diguéssim que té totes les seves hores doncs, més agafades de temps, no? I això té una conseqüència que és que, clar, que en les substitucions, no? Ens asseguren a les substitucions des del primer dia.
Han dit que sí. Bueno, si més no, això és el que ha dit el senyor Vinyes, eh?
Sí, sí, clar, però fixi-s'hi vostè. Aquesta afirmació que ens ha dit des del primer dia, nosaltres preguntem, bueno, i cada quan es fan els nomenaments? Perquè els nomenaments no es fan cada dia a la setmana, es fan dos dies a la setmana. De manera que si jo, docent, em poso malalt avui, que és un dimecres, i el nomenament... i demano la baixa el dijous, i els nomenaments es fan els dimarts i els dijous, fins al dimarts de la setmana següent jo no entro al centre. Fins al dimecres aquests alumnes no tenen substitut. ¿Vale? Això és el que està passant. És a dir, si això no canvien i fan nomenaments cada dia, que de moment això no s'està fent, doncs això serà així. Però no només passa això, sinó que si jo avui un docent em poso malalt, avui em poso malalt, vaig al metge, demano la baixa... doncs me la donen per demà, però és que avui aquest grup, al centre, tenint en compte que són estancs que no poden estar en un altre grup i que tenint en compte que precisament perquè m'ha agafat tots els especialistes, totes les hores que hi havia als centres i les hem posat com a tutors, doncs si un de tutors falla, no tenim hores d'especialista buides perquè després puguem fer una classe i ens podem ajuntar amb una altra. M'explico? Sí. És a dir, aquí, i l'origen on és? Com hem aconseguit? O sigui, quan nosaltres hem dit, bueno, quan l'administració diu, no, primer diu que els grups estancs poden ser fins a 25, com a màxim 25 i un màxim 30, que és la ràtio màxima establerta. I jo, jo posaré recursos perquè no es compleixi allò establert legalment. Vale, d'acord? Però després ho rebaixa, hi ha un anunci, no? Mm-hmm. Anunci, que diu que se rebaixa 20. Però no es donen recursos per posar aquesta diferència de docents, aquestes hores que correspondria a cada escola, que llavors vas sumant per línies, no? I llavors doncs allà t'agafen, no? Quantes línies tens, quantes d'això, no? El ratit i tal, i llavors t'agafen, no? Si no ho poses com a més, ho has de fer amb els recursos interns. Si ho fas amb els recursos interns, deixes, doncs això, doncs què passa en cas de substitució o tenir totes les hores pillades, no has posat, és a dir, no és, o sigui, has aconseguit reduir aquesta ràtio, però sense aportar recursos al sistema.
Vale? Clar, una altra de les qüestions que plana i de les quals els pares i mares n'estan força preocupats és en quina situació es quedaran les famílies quan tinguin els nens en quarantena, no? Quan els nens estiguin 10, és igual si són 10, o sigui, acaben sent 14 dies sense poder anar a l'escola, quines opcions tindran les famílies per cuidar d'aquestes criatures? Què és el que demaneu des de la FAPAC?
Bueno, des de la FAPAC, bueno, aquesta demanda va començar ja quan estàvem en el període de confinament i vam veure de que es van invisibilitzar totalment les cures, no? És a dir, van quedar invisibilitzades dintre de la família i aquí no passava res, no? Llavors, doncs, una de les coses, no?, que ja fa molt de temps, però que en principi doncs, li demanàvem al govern de la Generalitat és que s'havia de treballar el tema de la conciliació familiar, en el sentit de que no és un tema que ha de quedar dintre de les famílies i que dintre de les famílies tu gestiones com vols. S'ha de visibilitzar a nivell social perquè és la part del treball reproductiu necessari perquè la societat funcioni i mai s'ha tingut en compte dintre de les diferents equacions. Vale, doncs llavors, en aquest cas, el que nosaltres pensem que el millor i el més adient és una baixa laboral retribuïda al 100%, que sigui intransferible i que els dos adults que formen la família la puguin compartir. Per què? És a dir, que si són de 15 dies, doncs que la meitat un i la meitat una altra. Primer, el tema de la compartició i de que sigui intransferible és precisament perquè no sempre sigui la dona qui fa càrrec d'aquestes cures, no? Que sigui, o sigui, que el fet de que sigui els dos adults de la família, doncs fa d'alguna manera, si en el cas de que no sigui una família monoparental, no? Si hi ha dos adults de la família, doncs fa que es visibilitzi dintre de la societat, que és el que necessitem, creiem, entendre, no? Que hi ha una feina molt important, que és tot el treball reproductiu, que s'ha de tenir en compte en les diferents qüestions, que tan important és el productiu com el reproductiu. Això per una banda. I per què diem baixa laboral i no permís retribuït? Miri, perquè la baixa laboral té un avantatge, que està disponible a partir del dia 14. Un permís retribuït s'hauria de legislar, és a dir, s'haurien de posar d'acord en aquest cas, no? Que seria en el Congrés, no? O sigui, s'hauria de legislar, s'hauria de posar d'acord els grups polítics, s'hauria d'aprovar i lo que és això, tot això passaria temps. És a dir, això no és immediat. Un permís retribuït d'aquestes condicions, perquè no existe en aquest moment aquest permís, l'haurien de crear. La baixa ja la tenim. Que seria millor un instrument que un altre? Miri, de moment tenim la baixa, la tenim ja. I com que la tenim ja i com que la necessitem a partir del dia 14, doncs anem a utilitzar una de les figures que ja tenim i que ens serveix. Perquè en el límit, si confina en una classe, no?, i la meva filla, doncs, que està en aquesta classe, és la que té el positiu, però no té... Imaginem, no?, que jo puc gaudir d'aquesta baixa. En canvi, doncs, la seva companya, que potser no té positiu, però que també ha d'estar confinada, la seva família no pot gaudir, no? Mm-hmm. Bueno, al final... estem parlant de que sigui d'una manera o sigui d'una altra, doncs algú s'ha de fer càrrec de la cura, no?, d'aquests infants a casa, no? I que d'alguna manera la forma més de visibilitzar-lo i de que es vegi que aquest treball existeix i que no el podem menystenir, perquè és que si no, com a societat no avancem, no? Hem de prioritzar aquests treballs reproductius, doncs és bueno, visibilitzar-lo d'aquesta manera i que sigui compartit per als dos adults de la família. És la nostra posició, i la nostra posició pensant en que legislar una cosa nova, que es posin d'acord, que després que sigui, bueno, que tinguin uns paràmetres que sigui suficient, etcètera, tot això ens costarà moltíssim posar-nos d'acord. En canvi, l'altre ho tenim.
Belén Tascón, moltes gràcies per haver-nos atès avui, la presidenta de la Federació d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya, de la FAPAC. Gràcies i que tinguis un bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.